Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Els contagis de coronavirus s'han triplicat en un mes a Catalunya i els indicadors principals de la pandèmia es mantenen en xifres desorbitades. A les últimes hores s'ha batut un rècord de positius diaris fregant els 7.000 i la pressió als hospitals continua augmentant. Tot plegat de retruc està passant factura a la salut mental dels sanitaris.
Sí, gairebé la meitat dels professionals té un alt risc de trastorn, segons un estudi que ha liderat, entre altres, l'Hospital del Mar de Barcelona. Un impacte analitzat després de la primera onada que identifica símptomes com la depressió, ansietat, atacs de pànic i abús de substàncies addictives, entre altres. Amb aquesta vulnerabilitat afronta el personal sanitari una tercera onada en expansió, lluny encara del control i amb taxes com el risc de rebrot que multipliquen per 6 el nivell considerat com a molt alt. Un 11% de les proves de l'última setmana, de fet, ha donat positiu.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 13 de gener, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
La decisió que divendres prendrà la taula de partits sobre la conveniència de celebrar les eleccions el 14 de febrer serà definitiva i, si no hi ha consens, el govern serà qui tingui l'última paraula. L'executiu ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat estudien l'escenari d'un eventual ajornament.
Catalunya rebrà entre avui i demà les primeres dosis de la vacuna de Moderna que ja han arribat a Espanya. La previsió és repartir-ne a prop de 600.000 entre les comunitats autònomes fins a finals de febrer. Aquestes vacunes no cal conservar-les en ultracongeladors, a diferència del que passa amb les de Pfizer.
Entitats socials com el tercer sector reclamen la implicació de totes les administracions en el problema de les persones sense llar després de la mort de dos homes a Barcelona en plena onada de fred.
La borrasca Filomena ha provocat danys en centenars d'hectàrees d'oliveres de les comarques com la Terra Alta i les Garrigues. Els productors demanen ajudes davant les pèrdues que ja comencen a quantificar. Per contra, la neu ha beneficiat els cultius de vinya.
En esports, avui es juguen les semifinals de la Supercopa d'Espanya. En la competició femenina, el Barça s'enfronta a l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 de la tarda a Almeria, buscant una plaça per la final. I en competició masculina, a les 9 i a Còrdoba, els de Ronald Koeman juguen contra la Real Societat.
Obrim àrea de serveis. En primer lloc, situació del trànsit. Connexió ara amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs el pas del temporal encara deixa avui 25 trams de carreteres afectats per gel o neu i Tarragona es manté com la zona amb més problemes, 11 carreteres afectades i 7 d'elles continuen tallades. A Lleida encara hi ha 12 vies afectades, però avui tampoc no n'hi ha cap tallada. Únicament es regula el trànsit a la Nacional 141 a Bossòst i a Barcelona només 2 vies afectades. Això sí, són les que estan tallades des d'ahir, la BB-4024 al Coll de Pal i la BB-4031 a Castellar de Nuc. Ara el perill es troba en aquesta neu que es va fonent i que es transforma en gel. De manera total o parcial es poden trobar plaques de glaç a la calçada. Molta precaució davant aquestes situacions. I per últim ens fixem també en quin panorama hi ha a la resta del territori, perquè hi ha un vehicle avariat a la C32 que talla un carril a Cornellà en sentit Trinitat i que provoca retencions en l'ús del Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I veiem ara com es presenta el temps de cara aquest dimecres. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem aquesta jornada amb un ambient fred, però tot i això menys fred que el d'ahir. La temperatura és més alta, però encara amb valors negatius a tot el que és l'interior del país. I amb aquestes boires que afecten a les zones més nevades del Pla de Lleida, del Comarques de Tarragona, i aquí la temperatura màxima quedarà força baixa. En canvi, la resta del país, domini del sol, unes temperatures màximes més suaus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'expansió de la pandèmia a Catalunya amb algunes xifres disparades. El darrer informe mostra un rècord en el nombre de contagis diaris i una pujada de gairebé tots els indicadors.
Com el risc de rebrot, que puja 60 punts, se situa en el 609 amb una velocitat de propagació que no baixa de l'1,21. El nombre de nous positius registra la xifra més alta comunicada des que va començar la pandèmia, amb pràcticament 7.000 nous casos confirmats. A més, prop d'un 11% de les proves que es van fer durant la setmana passada han donat positiu, el que significa, per tant, que els contagis estan descontrolats. Pel que fa a la pressió assistencial, no hi ha treva. Continua augmentant el nombre de persones hospitalitzades, amb una 60ena més d'ingressos i també 7 nous llits que estan ocupats a les UCI, elevant l'ocupació total a 477. La xifra de defuncions notificada pel govern és de 86 noves morts.
Doncs a l'espera de les dades que es coneixeran aquest matí, fem una mirada comparativa a les que es van recollir a l'inici de la segona onada el passat mes d'octubre. Les repassem amb aquesta crònica de la nostra companya Diana Bermejo.
La pandèmia evoluciona cap a una tercera onada i, a més, aquesta vegada el temps de recuperació des de l'anterior ha estat mínim. Després del confinament dur de l'any passat, l'augment de casos diaris va ser sostingut fins que es va disparar l'octubre amb l'inici de la segona onada. Ara s'estan repetint ja els valors que es van registrar a la segona onada amb dues diferències. Una, que durant el pic de contagis de finals de l'octubre la velocitat de propagació era del voltant de l'1 i estava en tendència a la baixa. Ara, en canvi, és més alta i encara no es pot confirmar que vagi de frenada. D'altra banda, la pujada actual comença a ser pronunciada quan els hospitals encara acumulaven molts ingressos de l'anterior. Mentre que l'octubre es partia de 2 mesos amb uns 700 pacients de mitjana, ara no ha donat temps a baixar dels 1.400 i, a més, amb un escenari d'augment del nombre de contagis.
I bona prova d'aquesta tendència a l'alça de la pressió assistencial la trobem als hospitals de Barcelona. Centres com el Clínic, com el de Sant Pau o el del Mar estan rebent aquesta setmana més pacients amb Covid-19. Una circumstància que els du a estar a només un pas d'haver de desprogramar intervencions que no siguin urgents. L'excepció de moment és a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho repassem en aquesta crònica de BTV.
Per exemple, les urgències del Clínic han passat d'atendre entre 10 i 20 casos al dia la setmana passada a 40 diaris aquesta, més del doble.
Ens en anem 10 dies enrere, 12 dies, estem parlant de cap d'any. És claríssim que això és conseqüència del que ha passat aquest Nadal.
Aquest augment posa alguns centres hospitalaris a un pas d'haver d'ajornar les intervencions no urgents.
Molt ple. No hem desprogramat, però ho tenim sobre la taula, depenent de com evolucionin les properes hores.
En dies les coses pinten malament i les hospitalitzacions estan augmentant amb xifres importants i nosaltres, de fet, ja estem augmentant, és de preveure que d'aquí una setmana estarem molt, molt pitjor que ara.
Al Vall d'Hebron, l'hospital amb més capacitat de Catalunya, no han detectat per ara aquest increment pronunciat dels casos i són lluny d'haver de desprogramar intervencions.
Estan molt a sobre. Ens ocupa, però en aquest moment no estem en una situació de desprogramar.
El que tenen tots clar és que molt probablement la tercera onada serà pitjor que la segona.
La pandèmia està tenint efectes en la salut mental dels treballadors de l'àmbit sanitari, fins al punt que el 3% de professionals d'aquest sector tenen idees suïcides actives, és a dir, que han arribat a pensar un pla per dur-les a terme. Ho revelen unes enquestes anònimes fetes a Catalunya i a 5 comunitats autònomes més. Més detalls amb la nostra companya Maide Polo.
L'impacte de la pandèmia en els professionals sanitaris és més gran si han atès pacients amb Covid-19 i el 80% dels enquestats hi han estat involucrats directament. També en aquells que han patit la malaltia, un 17% s'han contagiat, o bé entre els metges que han infectat familiars directes, un 13%. Però hi ha altres factors que també els perjudiquen emocionalment i són les mancances laborals. Ho explica la xarxa Jordi Alonso, autor principal de l'estudi i director del programa d'epidemiologia de l'IMIM Hospital del Mar.
També aspectes relacionats amb l'organització dels serveis. Per exemple, la falta de direcció, de coordinació, d'informació o de material. I, finalment, la incertesa econòmica o les dificultats, la percepció de dificultats econòmiques i de inseguretat en la feina.
Un de cada 4 sanitaris, segons l'enquesta, té atacs de pànic i un nombre molt semblant pateix una depressió major, un trastorn per ansietat o estrès posttraumàtic. Problemes que arriben a ser incapacitants per al 14,5% dels professionals. I un de cada 20 admet que abusa d'alguna substància.
Aquest divendres sabrem si el 14 de febrer se celebren o no les eleccions al Parlament de Catalunya. Coneixent les dades epidemiològiques d'última hora, que també inclouran, de fet, l'impacte de Cap d'Any i de Reis, els partits hauran de consensuar una decisió definitiva. Si no hi ha acord, però, serà el govern qui decideixi. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Mont Carvajal.
Dijous els partits tindran les dades sanitàries actualitzades al màxim amb l'efecte produït de Cap d'Any i Reis i possibles escenaris de futur. Amb aquesta informació, l'endemà divendres decidiran definitivament celebrar o no les eleccions el 14 de febrer. El govern vol consens i no farà cap proposta, si bé la portaveu en funcions Meritxell Budó alerta que...
Estem en unes dades que ens han de fer reflexionar sobre la situació en què ens movem en aquesta pandèmia i, per tant, estem davant d'un escenari incert. Si el dia 15 s'ha de prendre la decisió, s'haurà de prendre tenint en compte tota aquesta realitat epidemiològica que ens trobem i, per tant, per això jo he dit, des del govern volem posar a disposició dels partits polítics tota la informació, totes les dades sanitàries, epidemiològiques.
Si no hi hagués consens, l'executiu decidirà què fer. En cas d'ajornament, Budó diu que les autoritats sanitàries indicaran quan podrien celebrar-se, però amb la pandèmia ja de baixada.
Ahir van arribar a Espanya les primeres dosis de la vacuna de Moderna, 35.700 concretament. Segons va explicar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, se'n farà un repartiment equitatiu entre les comunitats autònomes que rebran les vacunes entre avui i demà. En total, l'executiu espanyol preveu rebre gairebé 600.000 dosis d'aquesta vacuna fins a la tercera setmana de febrer. Pel que fa a la de Pfizer, que ja s'està administrant des del 27 de desembre, a partir de dilluns que ve es començarà a administrar la segona dosi als primers vacunats.
I un brot de coronavirus obliga la Generalitat a intervenir la residència Fieide de Reus. Hi ha una dotzena de positius i també diversos professionals que estan aïllats a casa seva. Una empresa pública de l'Ajuntament de Reus, destinada a l'assistència sanitària, s'ha fet càrrec d'aquesta intervenció del centre. Ens n'informa Marc Càmera des de Canal Reus Televisió.
Segons informen des del Departament de Salut, la residència Fieide de Reus ha sigut intervinguda arran de la detecció d'un brot de coronavirus. De moment, segons les informacions de la Generalitat, hi ha 12 positius i un contacte estret al centre. A més, 5 positius es troben a la residència d'Horts de Milló de Reus i 9 professionals estan aïllats a casa. Tot plegat ha obligat a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat a resoldre la intervenció de la residència. El responsable de la gestió d'aquesta intervenció serà Sagesa Assistència Sanitària i Social, depenent de la Ajuntament de Reus. Des de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona asseguren que la residència ha actuat correctament en la detecció d'aquest brot i també en com s'abordar la situació.
I 12 minuts del matí, el govern espanyol assegura que l'augment de la factura elèctrica coincidint amb el temporal de fred i neu és conjuntural i puntual, que també afecta d'altres països i que no tindrà continuïtat en els pròxims mesos. A més, recorda que l'executiu ja ha presentat un pla que permetrà abaratir el rebut de la llum els propers anys. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, afirma que es tracta d'un pic concret fruit de l'increment de la demanda i la caiguda de l'aportació de les energies renovables i recorda que estan treballant de manera intensa en l'abaratiment de la factura al llarg d'aquest any, especialment en la que paguen els consumidors domèstics.
És una circumstància que és puntual, que por tanto esperemos que pase, como ha venido ocurriendo desde el pico máximo que registró el pasado viernes, de manera que podamos ir afrontándola con las medidas que el gobierno ya ha puesto en marcha que permiten la sostenibilidad de este sistema energético en el medio plazo con el abaratamiento de la factura de la luz.
Una Montero que recorda que des que Pedro Sánchez va arribar al poder ara fa 2 anys, el rebut de la llum ha baixat de mitjana un 40% a tot l'estat i que ha volgut agrair a les companyies elèctriques l'esforç per garantir el subministrament, tot assegurant que els talls que s'hagin pogut produir aquests últims dies en algunes ciutats i pobles han estat puntuals.
Unes explicacions que no acaben de satisfer els ajuntaments, que en molts casos es plantegen emprendre accions legals. Un d'aquests, per exemple, és el de Barcelona. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha anunciat que estan estudiant si poden denunciar Endesa pels reiterats talls de llum que es detecten en alguns barris des del passat mes de novembre. A més, Badia també ha recordat que els veïns tenen dret a reclamar una compensació.
Els veïns i les veïnes que han vist o han patit reiterats talls de llum que per durades llargues tenen dret doncs, a fer una reclamació. També podríem prendre accions legals directament des de l'Ajuntament. Això encara està en estudi, Hem de veure si també aquí hi hauria peu, doncs, perquè l'Ajuntament pogués prendre part.
Encara a Barcelona, la mort de dues persones sense llar aquest dilluns, probablement a causa del fred, ha tornat a posar sobre la taula el model d'atenció que es dona a aquest col·lectiu a la ciutat. De fet, la Fundació Arrels xifra en 18 els sense llar morts al carrer entre el novembre del 2019 i del 2020.
Una de les dues víctimes d'aquest dilluns, que tenien entre 32 i 38 anys, havia rebutjat el refugi que li havia ofert l'Ajuntament, mentre que de l'altre el consistori no en tenia constància. Això segons diverses entitats socials, que demostra que la forma actual, diuen, d'atendre i allotjar les persones sense sostre no funciona. Tot i que les entitats que hi treballen reconeixen que és un tema complex i que no hi ha solucions màgiques, també coincideixen a assenyalar que recursos generalistes i també oberts a molta gent, com per exemple els albergs o els pavellons, no funcionen. De fet, per això reclamen la coordinació de tots els agents per tal de dissenyar recursos que siguin més especialitzats, com ara alternatives d'habitatge que siguin reals, que els permetin començar de nou. Ferran Busquets és el director d'Arrels Fundació i Clara Naia, coordinadora de l'entitat Lola No Estàs Sola, dedicada a l'atenció de dones sense sostre.
Però que una persona no vulgui anar és senzillament perquè no li és útil. Anar uns dies, estar en un espai amb molta gent i tornar a començar al carrer, això és molt dur per a la persona i per això rebutgen sovint no anar-hi.
Podem tenir espais on les persones que tenen diferents característiques es puguin sentir identificades, es puguin sentir segures, puguin sentir que pot ser un primer pas per revertir la situació en la que es troben.
Precisament el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha ordenat als agents una actitud proactiva envers les persones vulnerables davant l'onada de fred. Trapero es refereix especialment a les persones sense llar en una situació d'especial risc. El major admet que el cos no té eines pròpies per prestar l'atenció directa a aquests ciutadans, però que tenen al seu abast la detecció, el traspàs d'informació i la coordinació amb els serveis socials i d'atenció a les persones.
I més qüestions. El pas de la borrasca Filomena, que ha fet també molt de mal a determinats conreus. Els pagesos de Bovera, a les Garrigues, per exemple, veuen el panorama molt negre després que la nevada hagi afectat més de 3.000 hectàrees d'oliveres i també ametllers de la zona. Molts encara pateixen les conseqüències del gran incendi del 2019 i ara, amb aquesta gelada, podrien perdre els arbres que els quedaven. La crònica és de Núria Sirvent, de Lleida Televisió.
Als pagesos de Bovera els quedava pendent el 20% de la collita d'olives i la nevada ha donat per finalitzada la temporada. Ha trencat branques i destrossat arbres sencers i l'oliva s'ha gelat. Collir-la no els surt a compte econòmicament perquè morta es paga pràcticament a la meitat de preu que la verge extra. Si volguessin, tampoc podrien fer-ho, perquè la neu i el gel impedeixen l'accés a les seves finques i els tèmpores ja han marxat per falta de feina. S'esperen el pitjor.
Si mos va continuant així, aquestes baixades de temperatura de 6-7 graus davall zero, això vull dir, entre els pocs pagesos jovens, ja serà pràcticament l'enterro no del poble, sinó de la comarca, de tota aquesta zona.
Encara s'estan recuperant del gran incendi de 2019 a la Ribera d'Ebre, que va danyar moltes branques que avui dia encara no han fet oliva, i les que sí, ara pateixen els efectes de la Filomena. Uns efectes que alerten que tindran conseqüències a llarg temps, ja que els arbres més perjudicats tardaran 3 anys a tornar a donar fruits, i els que menys produiran la meitat dels 40 quilos d'olives que de mitjana s'extreuen d'una sola olivera. Des de l'Ajuntament del municipi reclamen ajudes.
Més qüestions. Les vendes de SEAT cauen un 25% el 2020 per l'impacte del coronavirus. Enguany ha venut 427.000 vehicles, trencant la tendència creixent que venia del 2013. Després d'Alemanya, el millor mercat per l'empresa ha estat Espanya, amb prop de 73.000 vehicles venuts, un 32% menys. De cara al 2021, la companyia preveu un primer trimestre complicat per les restriccions en el subministrament de components a causa de la pandèmia. L'empresa ha començat a negociar amb els sindicats un ERTO fins al 30 de juny, que afecta 550 treballadors i prop de 600 d'empreses de treball temporal. El president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, acaba de dir al Notícies en Xarxa que és necessari reduir l'impacte de la mesura amb un pla social.
Este, igual que todo lo que hemos hecho, o sea, tiene que ir acompañado de un plan social.
Un plan social, ¿qué quiere decir? Pues la mejora de la retribución que el trabajador tiene que percibir si está en el ERTE, es decir, la ley establece que es el 70%, nosotros vamos a llegar al 90%, con planes de formación para poder llegar al 100% del salario, como si estuviera trabajando, donde no sean perjudicadas las pagas extraordinarias, donde no se perjudiquen las vacaciones colectivas.
L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs interposat per Sant Julià de Ramis, al Gironès, per les destrosses que la Guàrdia Civil va provocar al pavelló del municipi durant l'1 d'octubre del 2017. El jutjat rebutja que l'Estat indemnitzi aquest consistori amb més de 13.000 euros i argumenta que els agents estaven emparats per una resolució judicial que ordenava retirar el material relacionat amb la votació. De fet, la sentència responsabilitza l'Ajuntament d'aquests desperfectes per haver posat les instal·lacions a disposició d'un procés electoral que consideren il·legal. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha lamentat la decisió, tot i que assegura que no li sorprèn.
No, tampoc esperaven que culpessin a l'Ajuntament. L'Ajuntament el que va fer va ser posar a disposició del poble al pavelló de Sant Julià de Ramis perquè aquest organitzés el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, no entenem per què està acusant directament a l'Ajuntament. Però bé, vist la injustícia espanyola, doncs ja veiem com actua, per tant, no ens sorprèn ja res.
I a Parets del Vallès, Sumem Esquerres i el Partit Socialista han presentat una moció de censura contra l'alcalde del municipi, Jordi Seguer. La moció arriba després que Sumem Esquerres hagi trencat el pacte de govern que els unia a Esquerra Republicana i a Parets per la República Junts. El trencament es produeix perquè, segons Sumem Esquerres, els darrers mesos no s'han respectat els acords que els unien. La moció es debatrà en ple el proper 27 de gener i es proposarà a Francesc Juzgado, del PSC, com a nou alcalde. El Barça juga avui l'accés a la final de la Supercopa per aconseguir-ho haurà de superar la Real Societat en la primera semifinal que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Nuevo Arcángel de Córdoba. L'altre bitllet se'l jugaran demà el Real Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Els blaugranes arriben en un bon moment després d'haver encadenat 3 victòries. Ronald Koeman es mostra optimista però avisa que els 4 equips participants tenen nivell per endur-se el títol.
La primera de esta temporada donde los 4 equipos tienen sus opciones y como nosotros también, y queremos seguir con la imagen que estamos demostrando últimamente, y el Barça está acostumbrado de luchar para ganar cosas importantes. Claro que no es el trofeo más importante porque hay Liga, hay Champions League, hay Copa, pero Supercopa es que nos toca jugar la semifinal.
Avui també arrenca per al femení blaugrana la Supercopa que es disputa a Almeria. A la final ja espera el Llevant, que va superar el Logroño per 3-1 en semifinals. Les de Lluís Cortés se juguen la classificació davant l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda. Tots dos equips arriben en situacions ben diferents. Mentre el Barça ha guanyat tots els partits disputats fins ara, les matalasseres acaben de patir un canvi d'entrenador. Les blaugranes Sandra Paños i Marta Torrejón afronten així el maig.
Pues es un rival directísimo. Creo que todo el mundo sabe que lo es y cada partido frente a ellas es un partido de a por todas y sobre todo muy competido, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa.
Sabemos de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles. Sabemos que con Lumbil arriba pues ganan ese punto de velocidad que puede ser peligroso. Pero bueno, al final lo que te digo, nosotras nos gusta centrarnos en nosotras. Sabemos que si nosotras estamos bien, hacemos un partido completo con un rendimiento del 100% de cada una de nosotras, pues les pondremos las cosas muy complicadas, esos puntos fuertes que tienen ellas.
I aquest divendres, a partir de les 11 del matí, es reuniran el govern català i el Futbol Club Barcelona. Sobre la taula hi haurà un possible ajornament de les eleccions a la presidència previstes pel 24 de gener. En aquest sentit, Joan Laporta no vol que s'endarrereixin, mentre que Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau són partidaris de fer-les en una nova data.
I si no hi ha canvis d'última hora, després de 4 mesos d'aturada, aquest cap de setmana l'handbol català tornarà a la competició. Un dels equips que hi competirà és l'handbol Gavà, i al seu tècnic no li acaba d'agradar aquesta idea. N'ha parlat a Gavà Televisió.
Aquest mes de desembre, des de la Federació Catalana d'Handbol, es va demanar l'autorització per reprendre la Lliga Catalana Sènior Masculina i la Femenina. Ho van fer acreditant, a través d'un certificat de la Federació Espanyola, que aquestes dues competicions tenen consideració de competició estatal i que estan nomenades normativa i reglamentàriament per aquesta federació com a campionat de segona divisió estatal masculina i de primera divisió femenina, respectivament. Una decisió, però, que no acaba de convèncer l'entrenador del sènior masculí del club d'handbol, Gavà.
No estic 100% convençut de que sigui una bona mesura. Augmenta el risc de poder-nos encomanar, no? I el fet d'haver-nos de desplaçar i haver d'anar a pavellons diferents, no sé si és tan necessari. També entenc que hi ha una situació econòmica i de més que pot estar afectada, no? Però bueno, no podem, o ens retirem de la competició o acceptem la norma aquesta que ens han posat i competim, no tenim moltes més opcions.
La competició va quedar suspesa per l'evolució de la pandèmia després de disputar-se dos partits, tots ells jugats el primer cap de setmana d'octubre. Tot i que l'equip ha anat entrenant, el tècnic blaugrana reconeix que després de tantes setmanes sense competir és una incògnita saber com s'encararan aquests dos partits contra el Granollers del cap de setmana.
L'expresident del MNAC, Miquel Roca, es mostra contrari a autoritzar una seu del Museu Hermitage als terrenys del Port de Barcelona. Durant la seva participació en el debat de la projecció cultural de Barcelona, Roca ha dit que la prioritat ha de ser solucionar l'infrafinançament dels museus de la ciutat. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
El projecte de l'Hermitage es troba aturat després que l'Ajuntament de Barcelona denegués l'autorització a construir-lo a la nova bocana del port de la ciutat. Ara s'està a l'espera de la resposta al recurs presentat per l'autoritat portuària. Per a Miquel Roca, que recentment ha deixat la presidència del Museu Nacional d'Art de Catalunya, donar el vistiplau al projecte seria un error.
Estic en contra de que es gasti ni 5 cèntims públics ni cap tractament públic a favor d'una instal·lació museística quan els museus de la nostra ciutat estan empobrits i no poden fer res de res. Ho trobo injustíssim.
Durant el debat sobre la projecció cultural de Barcelona, els escriptors Eduardo Mendoza i Carme Riera han reclamat més espais on els artistes puguin desenvolupar els seus projectes en llibertat i recuperar iniciatives com la de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Sexy. Tefi, Librería Macondo.
Manual de remedios literarios editado por Siruela. Avui proposem un llibre diferent, un llibre que no cal llegir en rigorós ordre, sinó que podem fer-ho depenent del moment en què estem. Ho expliquem. Es tracta del Manual de remedios literarios, Cómo curarnos con libros, un llibre bellament editat per l'editorial Siruela. És un manual de medicina, però diferent, ja que no fa diferència entre el dolor físic o l'emocional. O sigui, que és un llibre que te'n serveix si et fa mal la panxa, si tens singlot, si tens por al compromís o has perdut la gana. És un llibre curiós i és un molt bon llibre per regalar. A més, els remeis que trobaràs al llibre no pots comprar-los a cap farmàcia, sinó en les llibreries o les biblioteques. Les escriptores del llibre es defineixen com a biblioterapeutes i recomanen llibres. De vegades funciona l'argument de la novel·la, altres el ritme de la prosa, una idea o una actitud suggerida per un personatge. Va, llegim un remei.
Navidad, cuento de Navidad, Charles Dickens.
La Navidad puede ser una época en la que parece que todas las penas vienen juntas. Si tienes una gran familia, te verás atrapado bajo un mismo techo con un montón de parientes, entre los que quizá se incluyan unos cuantos niños sobreexcitados. Es posible que te gastes más dinero en un mes del que normalmente gastarías en tres. En definitiva, la Navidad es una experiencia que puede conducir fácilmente a la pérdida de fe y al deseo de encerrarte en un armario a oscuras y no ver a nadie. En las páginas de Cuento de Navidad encontrarás remedios para todos los males anteriores. Como tratamiento preventivo, léelos despacio a lo largo del año para estar preparado cuando llegue el gran día. Y cuando llegue, anuncia a tu familia, a tu pareja, a tu abuela o a tu planta que en lugar de pasar la tarde de Navidad viendo una película, os vais a sentar delante de la chimenea con castañas asadas y vino caliente a mano y les vas a leer en voz alta la novela para todas las edades Cuento de Navidad de Charles Dickens.
Així, amb humor i recomanant-nos llibres, Lela Berthoud i la Susan Elelkin ens curen i alhora ens fan somriure.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Truquillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i un dia més les dades de la pandèmia marquen l'actualitat d'aquest dimecres. Els contagis de coronavirus s'han triplicat en un mes a Catalunya i els indicadors principals es mantenen en xifres desorbitades.
En les últimes hores, de fet, s'ha batut un rècord de positius diaris, fregant els 7.000. I, de fet, la pressió als hospitals continua augmentant. Les dades, de fet, coincideixen amb un estudi que alerta sobre l'impacte de la pandèmia en la salut mental del personal sanitari. Gairebé la meitat dels professionals té un alt risc de trastorn mental. Amb aquesta vulnerabilitat afronta el personal una tercera onada en expansió i lluny encara del control.
Aquesta és la informació més destacada que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
La decisió que divendres prendrà la taula de partits sobre la conveniència de celebrar les eleccions el 14 de febrer serà definitiva i si no hi ha consens, el govern tindrà l'última paraula. L'executiu ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat estudien l'escenari d'un eventual ajornament.
Catalunya rebrà entre avui i demà les primeres dosis de la vacuna de Moderna que ja han arribat a Espanya. La previsió és repartir-ne prop de 600.000 entre les comunitats autònomes fins a finals de febrer. Aquestes vacunes no cal conservar-les en ultracongeladors, a diferència del que passa amb les de Pfizer.
Entitats socials com el tercer sector reclamen la implicació de totes les administracions en el problema de les persones sense llar després de la mort de dos homes a Barcelona en plena onada de fred.
Avui és previst que es torni a batre un nou rècord en el preu de la llum coincidint amb les baixes temperatures. A les últimes hores, diferents governs municipals han plantejat la possibilitat de dur Endesa davant la justícia per talls de llum que fa temps que arrosseguen. Un d'ells és Montcada i Reixac. Tot seguit en parlarem amb la seva alcaldessa, Laura Campos.
La borrasca Filomena, que ha provocat danys en centenars d'hectàrees d'oliveres de comarques com la Terra Alta i les Garrigues. Els productors demanen ajudes davant les pèrdues que ja comencen a quantificar. En uns minuts també anirem fins a l'Albi per recollir aquesta preocupació dels pagesos.
I en esports, avui es juguen les semifinals de la Supercopa d'Espanya. En la competició femenina, el Barça s'enfronta a l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 de la tarda a Almeria, buscant una plaça per a la final. En la competició masculina, a les 9 a Còrdoba, els de Koeman juguen contra la Reial Societat. S'accelera l'expansió de la pandèmia a Catalunya amb algunes xifres disparades. El darrer informe mostra un rècord en el nombre de contagis diaris i una pujada de gairebé tots els indicadors.
Com el risc de rebrot, que puja més de 60 punts i se situa en el 609, amb una velocitat de propagació que no baixa de l'1,21. El nombre de nous positius registra la xifra més alta comunicada des de l'inici de la pandèmia, amb pràcticament 7.000 nous casos confirmats. A més, prop d'un 11% de les proves fetes durant la setmana passada ha donat positiu, el que significa que els contagis estan descontrolats. Pel que fa a la pressió assistencial, no hi ha treva, continua augmentant el nombre de persones hospitalitzades amb una seixantena més d'ingressos i també 7 nous llits a les UCIs que estan ocupats, elevant l'ocupació total a 477. La xifra de defuncions notificada pel govern és de 86 noves morts.
I en aquest context, ahir van arribar a Espanya les primeres dosis de la vacuna de Moderna, 35.700 concretament. Segons vam explicar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, se'n farà un repartiment equitatiu entre les comunitats autònomes que rebran les vacunes entre avui i demà. En total, l'executiu espanyol preveu rebre gairebé 600.000 dosis d'aquesta vacuna fins a la tercera setmana de febrer. Pel que fa a la de Pfizer, que ja s'està administrant des del 27 de desembre, a partir de dilluns que ve es començarà a administrar la segona dosi als primers vacunats.
I no deixem de parlar de vacunes perquè els alcaldes del Baix Segrià han plantejat un pla de vacunació que sigui específic contra la Covid-19 pels temporers que es desplaçaran aquest estiu a la zona per treballar en la campanya de la fruita. També proposen a Salut que faci proves serològiques per conèixer la immunitat dels treballadors de la fruita. Així ho van traslladar ahir en el marc de la primera reunió per preparar la campanya de la fruita del 2021, en la qual es va posar en comú que aquesta es desenvoluparà també encara en un context de pandèmia.
La Fiscalia acusa el Consorci del Bages per a la gestió de residus i una altra entitat de presumptes delictes contra el medi ambient i la salut pública. Ha detectat possibles irregularitats durant la gestió, el transport i l'eliminació dels residus sanitaris generats per la Covid-19. Ens amplien aquesta informació els companys de Canal Taronja Central.
D'entre les irregularitats que enumera, denuncia que els residus es dipositen a l'abocador de Manresa sense desinfectar i que moltes de les bosses on es guarden els residus es trenquen a dins dels camions, de manera que es vessen líquids infecciosos durant el trajecte. A banda del consorci, també investiguen una entitat formada per un grup d'empreses de serveis que s'encarregava de gestionar i transportar els residus sanitaris provenents de diferents clíniques de Manresa. Segons l'escrit de la Fiscalia, l'empresa transportista hauria dipositat a l'abocador un total de 78,04 tones de residus procedents de diferents centres hospitalaris. El Consorci del Bages per la gestió de residus diu que han actuat d'acord amb la normativa. Asseguren que tant la recepció com el tractament de residus es va fer segons la documentació presentada a les oficines del Consorci, que certificava que els residus podien ser descarregats al dipòsit controlat de residus de Bufalvent. A més, recorden que es tracta d'un tema que està pendent de resolució judicial.
Però incomoda els alcaldes pels reiterats talls de subministrament elèctric a diferents punts del territori. En les últimes hores hem sabut que l'Ajuntament de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, emprendrà accions legals contra Endesa i té la voluntat de tramitar denúncies conjuntes també amb altres municipis afectats com Sabadell o Terrassa. Parlem ara mateix amb Laura Campos, que és alcaldessa de Montcada i Reixac. Senyora Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns en primer lloc, en el cas del seu municipi de Montcada i Reixac, quina és la problemàtica, des de quan estan patint aquests talls?
Fa mesos que en el barri de Can Sant Joan, d'aquí de Montcada i Reixac, que moltíssimes famílies estan tenint talls continus de subministrament elèctric. Són talls que poden anar des de 180 minuts fins a 24 hores i que està doncs, alterant el dia a dia d'aquests veïns i veïnes. Està concentrat en el barri de Can Sant Joan, diguéssim.
A la resta de la ciutat, el subministrament elèctric habitualment funciona amb normalitat.
Habitualment funciona amb normalitat, sí.
I aquest problema que va començar a Can Sant Joan fa uns mesos, segons la companyia, a què es deu? Quin va ser el detonant?
Segons la companyia, és una sobrecàrrega de la xarxa per un ús irregular. El que diuen és que hi ha punxades, que han punxat, diguem, el subministrament elèctric i que ja s'està fent un ús irregular de la xarxa. El que estan fent és traslladant tota la responsabilitat, diguem, a aquestes famílies, a aquests veïns i veïnes, quan en realitat del que es tracta és d'una xarxa que ja està obsoleta, anacrònica i que té molta manca de manteniment.
És a dir, que no els convenç, no?, l'explicació de la companyia sobre l'origen d'aquestes avaries o d'aquests talls de subministrament.
No ens convenç, perquè a més ja es veu i som conscients, són unes instal·lacions a les que no se'ls està fent el manteniment des de fa molts anys.
Aleshores, vostès el que han plantejat és denunciar Endesa. Han començat ja a emprendre algun tipus d'acció legal? Ho faran en solitari o, com dèiem al principi, s'esperaran a que d'altres ajuntaments, potser com per exemple podria ser el de Terrassa o el de Sabadell amb problemàtiques similars, s'afegeixin i ho faran conjuntament?
Però nosaltres creiem que la llum és un dret bàsic, que és un servei essencial per garantir una vida digna i que, per tant, com a administració hem de sortir a defensar i ajudar aquests veïns que estan en una situació de vulnerabilitat des de fa molt temps i defensar els seus drets energètics. Per tant, estem treballant per emprendre accions jurídiques i jo crec que ho adient i ho ideal seria que féssim un front comú municipal per guanyar força i legitimitat, diguem, davant d'Endesa. La intenció és, com quants més ajuntaments s'assumin, molt millor. Des del Consell Comarcal ja s'ha fet també una... s'ha mirat a veure quants ajuntaments hi havia dins del Consell Comarcal allò amb aquestes, amb els mateixos talls i amb la mateixa situació. Des de l'àrea metropolitana també ahir es va copsar una mica els diferents municipis per veure també quants n'hi havien afectats de l'àrea metropolitana i, evidentment, quants més siguem, més força tindrem i guanyarem, diguem, en legitimitat davant d'aquesta empresa.
I han trobat, de moment, predisposició, per exemple, en els que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental per emprendre aquestes accions?
Sí, de fet, a finals de setmana em sembla que, si no m'equivoco, vaig rebre tot just ahir a la tarda un correu. Hi ha una roda de premsa, de fet, conjunta al Consell Comarcal dels municipis afectats. Per tant, jo crec que sí que la predisposició serà total i absoluta.
No sé si pensen abordar també la qüestió d'aquest increment del preu del subministrament elèctric en plena onada de fred, si això seria també una de les reivindicacions que els ajuntaments voldrien o podrien impulsar en els pròxims dies.
Sí, jo crec que ara toca demanar responsabilitats a totes les administracions implicades, diguem-hi, i en el cas del preu de la llum, doncs a l'Estat sí que aquí el govern de l'Estat hauria de prendre mesures, perquè és del tot vergonyós i inacceptable que en aquesta plena onada de fred, que a més amb confinament municipal, que la gent no podia sortir de casa seva, s'incrementés el preu un 38%. És del tot inacceptable, és vergonyós, ja que cada administració hauria d'assumir les responsabilitats que li pertoquen.
Doncs n'estarem pendents. Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Mort de dues persones sense llar aquest dilluns a Barcelona, probablement a causa del fred, ha tornat a posar sobre la taula el model d'atenció que es dona a aquest col·lectiu de la ciutat. De fet, la Fundació Arrels xifra en 18 els sense llars morts al carrer entre el novembre del 2019 i del 2020.
Una de les dues víctimes d'aquest dilluns, que tenien 32 i 38 anys, havia rebutjat el refugi que li havia ofert l'Ajuntament, mentre que de l'altre, el consistori, no en tenia constància. Això, segons diverses entitats socials, el que demostra és que l'actual forma d'atendre i allotjar les persones sense llar no funciona, tot i que les entitats que hi treballen reconeixen que és un tema complex i que no hi ha solucions màgiques, també coincideixen a assenyalar que recursos que són generalistes i oberts a molta gent, com els albergs o com els pavellons, no funcionen. És per això que reclamen la coordinació de tots els agents per tal de dissenyar recursos més especialitzats, com alternatives d'habitatge que siguin reals, que els permetin començar de nou. Ferran Busquets és el director d'Arrels Fundació i Clara Naia, coordinadora de l'entitat Lola no està sola, dedicada a l'atenció de dones sense sostre.
Però que una persona no vulgui anar és senzillament perquè no li és útil. Anar uns dies, estar en un espai amb molta gent i tornar a començar al carrer, això és molt dur per la persona i per això rebutgen sovint no anar-hi.
Podem tenir espais on les persones que tenen diferents característiques es puguin sentir identificades, es puguin sentir segures, puguin sentir que pot ser un primer pas per revertir la situació en la que es troben.
Precisament el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha ordenat als agents una actitud proactiva envers les persones vulnerables davant l'onada de fred. Trapero es refereix especialment a les persones sense llar en una situació d'especial risc. El major admet que el cos no té eines pròpies per prestar l'atenció directa a aquests ciutadans, però que tenen al seu abast la detecció, el traspàs d'informació i la coordinació amb els serveis socials i d'atenció a les persones. El pas de la borrasca Filomena ha fet molt de mal a determinats conreus del camp català. El cultiu més afectat ha estat l'olivera, perquè la neu està trencant les branques d'aquests arbres. Saludem a aquesta hora els companys de Lleida Televisió, són l'Aitor Maritxalar i la Ruth Camí. Molt bon dia, Ruth.
Molt bon dia, doncs sí, estem aquí a l'Albi, a les Garrigues. És una zona on ha nevat durant 48 hores aquest cap de setmana i, com bé has dit, els arbres, les oliveres estan molt malmeses. Saludem a l'Adrià. Adrià, el que passa ara és que venen gelades, no? Per tant, no s'acaba aquí.
No, ha vingut gelades, tal com veieu els arbres, doncs hi ha rames trencades. Estem tocant del poble, no ens han pogut encara tensar les finques. Hi ha hagut algú que era de les finques, hi ha molts danys. Les gelades ara a la zona de trencament penetra l'arbre. Aquest arbre pot quedar malmès de la meitat de l'arbre perquè té una zona molt trencada, molt gran, i aquesta zona pot afectar el secament de tota l'altra resta de rama. La quantificació en danys no està establerta, està tardant molts dies a establir-la, però pel que ens han anat dient companys que hem pogut anar amb tractors i fer un vídeo, estem parlant del 60-70% de danys a l'olivera.
Podríem dir que aquest arbre que estem ensenyant és mínim, els danys, perquè és que no podem accedir més enllà de les finques dels arbres més afectats.
Aquest arbre, tal com veiem, ja hem accedit aquí tocant del poble, com hem dit abans, només té una rama, segurament aquesta viurà, segurament, té l'altre cantó que viurà, però hi ha molts arbres que s'hauran realment de tallar a creuera, degut a que pues, estàvem molt més copats i el pes de la neu i el gel ha fet trencament de les quatre rames de les mares.
Per tant, encara es poden morir arbres, encara es poden acabar de tallar alguns arbres que quedin més perjudicats, és així?
Sí, sí, i realment no s'han tingut de la climatologia, que només ha gelat un dia, a menys 9, vam arribar ahir, avui no ha gelat tant, ha anat núvol i no ha pogut gelar tant, esperem que no ens pugin les vagues llebradores, com va passar el 2001, perquè si no, pues, realment fora un 2001. I amb l'edat que tenim ara la pagesia al món rural, que per desgràcia no s'aposta per la pagesia i cada vegada la gent és més gran i cada vegada la gent és més gran. Avui fa una inversió de replantació d'una finca d'oliveres. Amb l'edat dels pagesos de l'Albi, màxim que ho faran és una o dues persones, i si ho fan.
Adrià, hem de sumar-hi que aquí en aquesta zona també vam tenir les afectacions dels aiguats, per tant, podríem dir que els anys són el doble.
Entre afectacions d'aiguats i afectacions de malmetació de finques de cereal, malmetació de finques d'olivera, de metllers, la quantificació és enorme. L'administració hauria de col·locar a nivell de pagès, demanem, jo sóc tinent alcalde de l'Ajuntament, sóc agricultor a nivell particular, doncs treballem una empresa de serveis d'agricultura, demanem de que crèdits no, crèdits ja n'està pagant la gent, ja en té prou de crèdits la gent, hi ha molta gent que està pagant els crèdits del 2001, demanem ajuts directes, poca cosa, molta cosa, el que puguin, però ajuts directes per poder suplantar molta de les coses que estan al terme, perquè entre aiguats, el que he dit abans, neu, freds, i esperem el que ens pot vindre, perquè sembla que la roda pot anar continuant, no sabem cap on tirar.
Ara veiem aquesta branca d'aquí, perquè ens fem una idea, Adrià, aquesta branca que està totalment trencada, quant temps pot estar a recuperar-se?
Aquesta rama així, del creuament de l'arbre, doncs mira, faré un exemple molt clar, aquell lluc podia suplir aquesta rama d'aquí, per fer això fins a aquest estadi així envellit, doncs podies passar tranquil·lament 8-9 anys. El tercer, quart any aquest lluc faria olives, tercer, quart any, i després fins als 8-9 anys podies formar la rama així.
Per tant, la situació és molt greu, perquè ja no és que es mori nana, és que el temps de recuperació és molt gran.
A part de greu, estem parlant que aquí, aquest oliver aquí és secà, hi ha molta zona que encara és secà, no rega tot el terme. Els que reguen poden adelantar un o dos anys, els que no reguen poden atrasar 10 anys, perquè pots tindre 2 anys que creixi molt la rama, pots tindre episodis de sequera que no creixi la rama.
Doncs Adrià, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho veiem, les conseqüències d'aquesta nevada, la segona part, que són les gelades, que tant afecten per les possibles plaques de gel a la carretera, com també les afectacions a les oliveres, que de moment són molt greus.
La pandèmia de la Covid, però també la moratòria per construir a la Costa Brava, han fet caure la contractació d'habitatges nous i també la rehabilitació, en un 32% durant el 2020. Són dades del Col·legi d'Aparelladors de Girona, que en el seu informe anual també preveu que el mercat s'estabilitzi el 2023.
Girona experimenta una davallada tant d'obra nova com de rehabilitació durant el 2020. Les dades que proporciona cada any el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes, Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona corroboren aquesta caiguda i li posen xifra, un 32,54%, el que representen 895 habitatges menys que el 2019. Els aparelladors atribueixen el descens a dos factors, com és d'esperar, a la pandèmia, però també a la moratòria per construir a la Costa Brava imposada durant la tramitació del Pla Director Urbanístic.
Això ha fet endarrerir molts encàrrecs, ha creat una mena d'inseguretat per tots els clients que han volgut esperar a veure la consolidació, la redacció final d'aquesta llei del litoral.
Pel que fa als clients del país, la pandèmia també ha provocat un canvi en el mercat. Ara hi ha més interès en segones residències i en habitatges d'àmbit rural.
I satisfacció en el sector hoteler amb la renovació per un any del contracte de la Fórmula 1 amb el circuit de Catalunya. El circuit de Montmeló acollirà el Gran Premi d'Espanya el segon cap de setmana de maig, des de divendres 7 fins diumenge 9. Ens amplien la informació els companys de Vallès Visió.
Una pròrroga que permetrà reactivar l'economia de la zona i mantenir els llocs de treball durant la segona setmana del mes de maig. El sector, no obstant això, hauria agraït més un contracte a llarg termini.
Ojalà hagués sigut 3-5 anys. És el que demanem. Demanem que es faci una inversió i una inversió i es cregui en el circuit a un futur a 5 anys, perquè aleshores hi hauria una tranquil·litat i també hi hauria també potser més facilitat a que altres empreses volguessin fer inversió pensant en el motor, en el circuit.
Des de l'Ajuntament de Montmeló també s'ha rebut la notícia amb les mans obertes, però està a l'expectativa si l'evolució de la pandèmia permet acollir públic a les grades del traçat baix-vallesà, un fet que suposaria passar del 70 al 100% de l'ocupació durant aquella setmana. En condicions normals, la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 suposa fins a un 25% del que el sector de l'hostaleria factura en tot un any.
Barça juga avui l'accés a la final de la Supercopa. Per aconseguir-ho haurà de superar la Reial Societat a la primera semifinal, que jugarà a les 9 de la nit a l'Estadi Nuevo Arcángel de Còrdoba. L'altre bitllet se'l jugaran demà el Reial Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Els blaugranes arriben en un bon moment després d'haver encadenat 3 victòries. Ronald Koeman es mostra optimista, però avisa que els 4 equips participants tenen nivell per endur-se el títol.
La primera de esta temporada donde los 4 equipos tienen sus opciones y como nosotros también, y queremos seguir con la imagen que estamos demostrando últimamente, y el Barça está acostumbrado de luchar para ganar cosas importantes. Claro que no es el trofeo más importante, porque hay Liga, hay Champions League, hay Copa, pero Supercopa es que nos toca jugar la semifinal.
Avui també arrenca per al femení blaugrana la Supercopa, que es disputa a Almeria. A la final ja espera el Llevant, que va superar Logroño per 3-1 en semifinals. Les de Lluís Cortés se juguen la classificació davant l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda. Tots dos equips arriben en situacions ben diferents. Mentre el Barça ha guanyat tots els partits disputats fins ara, les matalasseres acaben de patir un canvi d'entrenador. Les blaugranes Sandra Paños i Marta Torrejón afronten així el maig.
Pues es un rival directísimo. Creo que todo el mundo sabe que lo es, y cada partido frente a ellas es un partido de a por todas y sobre todo muy competido, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa.
Sabemos de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles. Sabemos que con Lumbil arriba pues ganan ese punto de velocidad que puede ser peligroso. Pero bueno, al final lo que te digo, nosotras nos gusta centrarnos en nosotras. Sabemos que si nosotras estamos bien, hacemos un partido completo con un rendimiento del 100% de cada una de nosotras, pues les pondremos las cosas muy complicadas, esos puntos fuertes que tienen ellas.
I divendres a les 11 del matí es reuniran el govern català i el Futbol Club Barcelona. Sobre la taula, la possibilitat d'ajornar les eleccions a la presidència, que estan previstes pel 24 de gener. En aquest sentit, Joan Laporta no vol que s'endarrereixin, mentre que Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau són partidaris de fer-les en una nova data.
I a la segona divisió, el Sabadell reforça la davantera amb Álvaro Vázquez, que arriba cedit per l'Sporting de Gijón fins a la final de temporada. I a la segona B, l'Olot i l'Espanyol B van signar un empat a un en el partit pendent de la tercera jornada. Jofre va avançar els blanquiblaus a la primera part, després que el porter Ballester salvés diverses ocasions del filial. A la represa, els garrotxins van buscar l'empat, que va acabar arribant en una rematada de Xumetra, que va empatar per als garrotxins a la segona.
I en bàsquet, triomf del Barça en partit d'Eurolliga davant el Quimquirrus per 75-87. És la 13a victòria dels catalans a la màxima competició continental. Avui, de fet, és el torn del top 16 de l'Eurocup. A 3:15 del vespre, el Joventut debuta a la pista de l'Unicaja de Màlaga. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Badalona. Xavi Ballesteros.
Els jugadors estan en bones condicions físiques i l'únic que encara no viatjarà per lesió serà Pau Ribas. La penya vol tallar la ratxa de 5 derrotes en els últims 6 partits a l'ACB. El capità, Albert Ventura, creu que se'n sortiran.
Crec que hem fet una gran primera fase. Era un grup molt difícil i el vam solventar molt bé. I ara, bueno, l'objectiu doncs, és mirar endavant. És un rival, Unicaja, també molt difícil, però bueno, només volem tornar a retornar una victòria i crec que és un partit important.
Els verdinegres són conscients que el marge d'error en aquesta fase és mínima, perquè només hi ha 6 partits en joc. Els dos primers classificats del grup passaran a vuitens de final. El gran repte, ja que el curs passat la penya no va assolir sa ronda.
L'expresident del MNAC, Miquel Roca, es mostra contrari a autoritzar una seu del Museu Hermitage als terrenys del Port de Barcelona. Durant la seva participació en el debat La projecció cultural de Barcelona, Roca ha dit que la prioritat ha de ser solucionar l'infrafinançament dels museus de la ciutat. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
El projecte de l'Hermitage es troba aturat després que l'Ajuntament de Barcelona denegués l'autorització a construir-lo a la nova bocana del port de la ciutat. Ara s'està a l'espera de la resposta al recurs presentat per l'autoritat portuària. Per a Miquel Roca, que recentment ha deixat la presidència del Museu Nacional d'Art de Catalunya, donar el vistiplau al projecte seria un error.
Estic en contra de que es gastin ni 5 cèntims públics ni cap tractament públic a favor d'una instal·lació museística quan els museus de la nostra ciutat estan empobrits i no poden fer res de res. Ho trobo injustícia.
Durant el debat sobre la projecció cultural de Barcelona, els escriptors Eduardo Mendoza i Carme Riera han reclamat més espais on els artistes puguin desenvolupar els seus projectes en llibertat i recuperar iniciatives com la de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
I ens acostem també al Centre Excursionista de Terrassa, que aquests dies acull una exposició d'aquarel·les d'Ariadna Simó, una mostra que recull les obres creades per formar i inspirar els alumnes de l'artista, fruit de les classes en directe i també les mostres pel seu taller. També s'hi poden veure alguns exemples de retrats per encàrrec i creacions pròpies, tot plegat amb una pinzellada simple i sense pretensions, amb l'objectiu d'omplir els ulls amb una mica de bellesa i color.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia, els contagis de coronavirus s'han triplicat en un mes a Catalunya i els indicadors principals de la pandèmia es mantenen en xifres desorbitades. En les últimes hores s'ha batut un rècord de positius diaris, fregant els 7.000, i la pressió als hospitals continua augmentant. Tot plegat de retruc que està passant factura a la salut mental dels sanitaris.
Gairebé la meitat dels professionals que té un alt risc de trastorn, segons un estudi estatal liderat, entre altres, per l'Hospital del Mar de Barcelona. Un impacte analitzat després de la primera onada que identifica símptomes com la depressió, l'ansietat, atacs de pànic i també abús de substàncies addictives, entre altres. Amb aquesta vulnerabilitat, afronta el personal sanitari una tercera onada en expansió, lluny encara del control.
D'aquesta manera va encapçalat el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 13 de gener, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Catalunya rebrà entre avui i demà les primeres dosis de la vacuna de Moderna que ja han arribat a Espanya. La previsió és repartir-ne prop de 600.000 entre les comunitats autònomes fins a finals del mes de febrer.
Avui és previst que es torni a batre un nou rècord en el preu de la llum, coincidint amb les baixes temperatures. En les últimes hores, diferents governs municipals han plantejat la possibilitat de dur Endesa davant la justícia per talls de llum que fa temps que s'arrosseguen. Fa uns minuts, en declaracions al Notícies en xarxa, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, apostava per fer un front comú d'alcaldes per entendre que la llum és un servei essencial i un dret bàsic.
Com a administració hem de sortir a defensar i ajudar aquests veïns que estan en una situació de vulnerabilitat des de fa molt temps i defensar els seus drets energètics. Per tant, estem treballant per emprendre accions jurídiques i jo crec que ho adient i ho ideal seria que féssim un front comú municipal per guanyar força i legitimitat, diguem, davant d'Endesa. La intenció és, com quants més ajuntaments s'assumin, molt millor.
La borrasca Filomena, que ha provocat danys en centenars d'hectàrees d'oliveres de comarques com la Terra Alta i les Garrigues. Els productors demanen ajudes davant les pèrdues que ja comencen a quantificar. Per contra, la neu ha beneficiat els cultius de vinya, ajudant a eliminar plagues i també contribuint a una collita de major qualitat.
Les vendes de SEAT han caigut més d'un 25% durant el 2020 per l'impacte del coronavirus. Així es desprèn del balanç de resultats de la companyia, que està en plena negociació d'un ERTO que podria afectar un màxim d'11.000 treballadors fins al juny. El president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, ha dit al Notícies en xarxa que és necessari reduir l'impacte de la mesura amb un pla social.
Que este pendiente, igual que todo lo que hemos hecho, se tiene que ir acompañado de un plan social. Un plan social, ¿qué quiere decir? Pues la mejora de la retribución que el trabajador tiene que percibir si está en el ERTE, es decir, la ley establece que es el 70%, nosotros vamos a llegar al 90%, con planes de formación para poder llegar al 100% del salario, como si estuviera trabajando, donde no sean perjudicadas las pagas extraordinarias, donde no se perjudiquen las vacaciones colectivas.
En esports, avui es juguen les semifinals de la Supercopa d'Espanya. En la competició femenina, el Barça s'enfronta a l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 de la tarda a Almeria, buscant una plaça per la final. I en la competició masculina, a partir de les 9 i a Còrdoba, els de Koeman juguen contra la Real Societat.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Avui 4 minuts a partir d'ara i fins a les 10 del matí. Més informació aquí en la tercera hora del Notícies en xarxa amb la Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
I amb quins continguts?
Doncs mira, abordarem temes no molt alegres, però no vol dir que no siguin importants. Parlarem sobre aquest informe que ha elaborat l'Hospital del Mar sobre la salut mental dels treballadors sanitaris, una salut mental que està pagant la factura de l'estrès i de la pressió a la que estan sotmesos des de l'inici de la pandèmia fins i tot una mica més enrere. Unes dades que comentem justament el Dia Mundial contra la Depressió, que és avui un dels trastorns mentals més habituals i no sempre fàcils de diagnosticar. I tot plegat a pocs dies del que s'anomena el Blood Monday, o el que és el mateix, el dia més trist de l'any, que serà, diuen, dilluns vinent, el dia 18. Una confluència de fets que no ajuden, la veritat, a aixecar l'ànim, però ho intentarem amb el doctor Pere Bonet, que és psiquiatre i director de la Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic i de la Fundació Altai. Això serà en uns minuts. I la conversa tranquil·la d'avui serà amb el director general de Centres Públics del Departament d'Educació i president alhora del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep González Cambray. Amb ell valorarem aquest controvertit inici del segon trimestre escolar amb una tercera onada de la pandèmia que va a més i amb l'ombra allargada sempre del tancament de les aules com a possibilitat que sempre ha acabat estant sobre la taula. Li preguntarem a partir de 9:15. Ara toca actualitzar les dades de la informació de servei, com sempre. Primer, el trànsit. Com estan les carreteres? Des del RAC, Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí, més enllà dels efectes del temporal, destaquem que hi ha dues incidències en actiu. Un accident a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes provoca cues de gairebé 9 quilòmetres des d'Horta en sentit Llobregat, i també un vehicle avariat a la P7 ocupa un carril a Barberà del Vallès i provoca 4 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona. També repassem els efectes del temporal Filomena amb 24 trams de carreteres afectats. Tarragona es manté com la zona més problemàtica, 11 carreteres afectades i 7 d'elles tallades. A Lleida, 12 vies afectades, però cap detallada, únicament regulació de trànsit a la Nacional 141 a Bossòst, i a Barcelona només dues vies afectades, això sí, tallades des d'ahir, la BB-4024 al Coll de Pal i la BB-4031 a Castellà de Nuc. Reiterem que el perill es troba en el procés en el que ens trobem ara. La neu es va fonent, es converteix en gel, un gel que de manera total o parcial és present en forma de plaques de glaç a la calçada, i és ara quan la circulació es transforma i es converteix en molt perillosa. Per tant, molta precaució davant aquesta situació. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé. Molt bon dia. I també mirem la previsió del temps. Què ens depara avui la jornada des del Servei Meteorològic de Catalunya? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Avui ens despertem de nou amb una temperatura força baixa a bona part del territori català, sobretot cap a l'interior, però tot i això és una temperatura més alta que la d'ahir. Destaquem avui aquests menys 5 graus al Pont de Suert, a Lleida Ciutat menys 3 graus, o bé si ens n'anem cap al sud, 2 graus positius, per exemple, a Falset. També comencem el dia amb boires, i ahir parlàvem d'una boira extensa cap a la Catalunya central i cap al nord del Pla de Lleida. Avui la boira afecta sobretot en punts del Pla de Lleida i comarques de Tarragona. A mesura que avança el matí, aquesta boira s'ha d'anar reduint, s'ha d'anar trencant, però no acabarà de desaparèixer de punts del Pla de Lleida, i aquí la temperatura màxima quedarà força baixa. En canvi, la resta del territori català a poc s'ha d'anar imposant l'ambient assolellat, i avui la temperatura màxima quedarà clarament més alta que la d'ahir. La més alta s'ha de registrar en punts del litoral, on es podrà arribar entre els 14 i 15 graus, per tant una temperatura força suau cap a l'interior. La temperatura màxima quedarà més baixa. Cal destacar també aquest vent de component nord que ha d'anar bufant cap als dos extrems, destacant el mestral cap a les Terres de l'Ebre o bé la tramuntana cap al nord de l'Alt Empordà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1966, la Clínica Monegal de Tarragona va rebre una pacient que havia estat embestida per un tren mentre creuava amb el cotxe un pas a nivell vora Mont-roig del Camp. Es deia Maria Dolors i era la filla de Joan Miró. El pintor va voler agrair les atencions de l'equip mèdic fent-los un present molt especial. Una obra seva, però no una qualsevol. No era un oli sobre llenç, sinó un tapís. Miró primer va pintar l'obra com ho feia habitualment. Després, el llavors jove artista tèxtil Josep Royo va encarregar-se de convertir-la en teixit. El resultat el coneixem com el tapís de Tarragona, una imatge monumental de 4,20 m de llargada per 2,80 m d'alçada que va significar l'inici d'una sèrie de col·laboracions entre Miró i Royo. Avui, però, aquest tapís de Tarragona de Miró no es troba al despatx de Can Metge, sinó al Museu d'Art Modern de Tarragona. Situat a la part alta de la mil·lenària ciutat, el museu conté una àmplia col·lecció d'art modern que té el tapís com una de les joies principals, però que es reserva molts més tresors interessants esperant la nostra visita. També és veritat que, segons on visquem ara mateix, la situació sanitària pot fer que ens sigui complicat acostar-nos al Museu d'Art Modern de Tarragona. Però precisament per això, l'equipament va ser totalment fotografiat per poder fer-hi una immersiva visita virtual, passant per totes les seves sales i contemplant-ne tots els racons còmodament des de casa. Visita virtual al Museu d'Art Modern de Tarragona. Al web dipte.cat/MAMT a l'apartat visites.
La xarxa. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
La pandèmia està tenint efectes en la salut mental dels professionals de la salut, fins al punt que el 3% d'aquests professionals del sector sanitari tenen idees suïcides actives, és a dir, que han arribat a pensar en un pla per dur-les a terme. L'informe alerta que gairebé la meitat dels metges, de les infermeres i dels infermers presenten un risc alt de patir un trastorn mental arran de la Covid, unes dades que coincideixen, a més, amb el Dia Mundial de la Depressió, avui, 13 de gener, i a les portes, a més, d'un altre dia que ja s'ha convertit, ni que sigui gràcies al màrqueting, en un tòpic de la tristesa, el Blue Monday, que serà el proper dilluns, el dia 18. La fatiga pandèmica té una forta càrrega emocional també que castiga el personal sanitari, sí, però també la majoria de la ciutadania, cansats per unes circumstàncies adverses i del tot incertes. En parlem en els propers minuts de tot plegat amb el doctor Pere Bonet, és metge especialista en psiquiatria i director executiu de la Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic. Doctor Bonet, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, érem d'esperar. Perdoni, digui.
Moltes gràcies per la seva atenció i poder estar aquí compartint una estona i intentant informar.
Doncs sí, la veritat és que tenim molts temes interessants per comentar. Ja ho dèiem al principi, que cap d'ells és gaire alegre, però són temes importants que cal abordar i sobre els quals cal fer molta pedagogia, d'aquí que comptem amb professionals com vostè, que són els experts i els que ens poden il·lustrar al respecte. Ens volem referir primer a aquest informe de l'Hospital del Mar, amb aquests resultats realment preocupants sobre la salut mental del personal sanitari. A vostè l'han sorprès aquestes dades?
Per desgràcia no, perquè des del mes de març i abril, començament de confinament, inclús des del Col·legi de Metges o inclús des de la mateixa Càtedra de Salut Mental o d'alguns proveïdors de salut, el mateix Consorci Hospitalari de Vic, Altaia, Manresa, Hospital del Mar, es van començar a fer accions primer per detectar què passava en els professionals, què passava i en els equips professionals, quan parlem, i inclús a la primària, quan parlàvem de fer programes de detecció, no ens referíem només a professionals estrictament sanitaris, sinó estrictament també admissions, personal de manteniment auxiliar. Les persones, quan estem davant d'una situació d'incertesa total, quan estem davant d'una situació que no depèn de nosaltres sortir d'ella, perquè l'amenaça és externa, i que sabem que fem el que fem, allò anirà progressant, podem només ajudar a pal·liar aquella situació, el nostre sistema nerviós, el nostre cervell pateix emocionalment i inclús també des del punt de vista de funcionament. I aquí dependrà, i això han fet algunes accions, però l'informe no em sorprèn, però s'han fet accions de suport psicoemocional, de crear equips. Això no és una situació de treball que sigui de resposta individual, És una resposta que ha de ser d'equip, de cohesió, ha de ser una resposta de poder parlar amb el company, amb la companya, em passa això, podríem estendre en aquest sentit, però davant d'una situació de tensió, què tindrem? Patiment, irritabilitat, i depèn de la meva capacitat de resiliència d'afrontar, em aniré esgotant i puc entrar d'aquesta irritabilitat, d'aquesta part més ansiosa, a una part més d'esgotament depressiu. I això és el que hem d'intentar pal·liar als professionals i a la població.
Un dels problemes, potser, parlant del personal que treballa als hospitals, als ambulatoris, és que costa reconèixer que es té un problema. Potser és el primer problema que cal afrontar, no? Reconèixer que tu també ets dèbil i que la teva vocació de servei no pot estar per sobre de la teva salut mental, no?
Exactament. En un dels webinars que hem preparat pels professionals es parla d'això. El professional sanitari està acostumat a tractar-se pels passadissos dels ambulatoris i dels hospitals. És a dir, escolta, passa això i és el que de vegades més no segueix els protocols que tota la població ha de seguir. I més amb salut mental, que ja hi ha un estigma, i si tinc febre o tinc una pneumonia m'entendran, però si dic que estic deprimit o que començo a fer a fa uns dies que ja no dormo, segurament el que em passarà és que tinc por a que els companys considerin que sóc feble, que sóc dèbil, que no poden comptar amb mi. I aquesta part d'estigma i de por a comunicar-ho dificulta el rebre ajuda. I una de les parts importants és això, sensibilitzar que tots podem en un moment determinat entrar en un procés ansiós, depressiu,
Clar, com pot afectar el rendiment d'un professional d'aquest sector el fet que estigui patint emocionalment? Perquè els necessitem tenir al 100%, pel que vostè deia, no? Doncs per aquesta vocació de servei i perquè són fonamentals, són essencials ara mateix. Com els pot afectar això, el anar carregant a sobre les espatlles tot aquest trastorn mental?
Jo crec que no ens hem d'alarmar, perquè el funcionament funciona. Davant de l'atenció, de l'assistència, la persona està acostumada a treballar amb protocols, està acostumada a treballar amb equip i ho fa. Fumut és el patiment de després. Sí que podem tenir un dèficit d'atenció i de concentració, però per això una de les accions que s'intenta fer és que es treballi amb equip, perquè així el que no veu un veu l'altre. I per treballar amb equip vol dir també entendre que les altres professions no mèdiques també són necessàries. Quan dic no mèdiques em refereixo a que és tan important l'opinió del psicòleg, de l'opinió del geriatre, l'opinió de l'infermera, l'opinió de l'auxiliar d'assistència social. Si ho hem de veure quan atenem una persona en aquesta situació, quants més intervenim, més possibilitats tenim de no errar-la i de compartir aquestes decisions. Ara, una altra cosa és quan un plega, no? Quan una persona plega, què li passa? De vegades és allò de dir, fumo, estic molt enfadat, intento no portar-ho a casa, però aquí és quan necessitem aquesta xarxa d'entre tots. Penso que aquesta, quan el març o l'abril es feia aquelles aportacions de vitamines aplaudint, servia per recargar. No, la situació era la mateixa, però la podíem afrontar millor. Perquè penso que així som animals socials, i dic animals en el bon sentit de la paraula, jo crec que saber que la xarxa social reconeix i saber que els equips funcionen, això ens dona fortalesa, ens dona resiliència, ens dona capacitat de resistir a la situació.
Doctor, hi ha un terme al qual ja ens estem acostumant, que és el de fatiga pandèmica, que és aquesta sensació que tenim tots plegats d'esgotament emocional per circumstàncies adverses a les quals no estem acostumats, de restriccions i sobretot de molta incertesa, de no saber què és el que passarà i què és el que ens depara el futur, sobretot el més immediat o a mig termini, és igual. Això s'ha notat a les consultes, increment de pacients que pateixen algun tipus de trastorn que està vinculat a la pandèmia?
Jo diria que sí, però també jo crec que les dades, estem estudiant en diferents llocs, les precises les tindrem d'aquí un any, perquè ara estem recollint. Però sí que s'ha notat què passa. La xarxa pública, que està tenint tot el que fa, ha de fer les visites més espaiades per evitar que hi hagi massificació a les sales d'espera. Hem de tenir les dues que la xarxa pública també atén més aquelles patologies, per dir-ho així, més cròniques, més deteriorants de la salut mental. Aquí és on hem de treballar conjuntament, a ajudar els metges de família, la primària, a poder combinar aquesta situació. Sí que hi ha més patiment, sí que hi ha més patiment, i sí que hi ha més ansietat. De fet, estudis... Estats Units no és un model sanitari, però sí que són prou gent per fer estudis de prevalença d'una situació, i quan en un estudi va sortir fa un parell de mesos de 60 milions de persones de companyies privades, i això tenim en compte que companyies privades que no cobreixen moltes vegades la salut mental, l'atenció en salut mental. Hi havia una incidència molt important, era una malaltia concreta, però hi havia un creixement important d'insomni i d'ansietat més que de depressió. El que, com vostè apunta, si de l'ansietat continua perquè estem davant d'una situació d'incertesa i dura un mes, dos mesos, tres mesos, quatre mesos, puc acabar amb una depressió, perquè se m'acaben les piles, se m'acaben les forces. Per això és tan important, a pesar de que no ens puguem veure físicament, mantenir relació, mantenir xarxa social, comunicar-nos. Aquesta és una part no mèdica, però que ens cura molt, que ens ajuda molt a combatre aquesta situació d'aïllament que en el fons tenim.
Doncs deixem que aprofundeixi precisament amb aquest trastorn, sí, el de la depressió. Avui, com dèiem, és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. No sé si dir infravalorada, o que costa de diagnosticar, o que costa anar al metge, tot i que podem tenir ja símptomes evidents de que estem en un estat de depressió.
Costa de vegades... Hi ha enquestes que hem anat fent, i ha estat el Consell Assessor de Salut Mental, la detecció a Catalunya pels metges de primària de problemes de salut mental ha augmentat exponencialment en els últims 15 anys. No és que en sàpiguen més, és que costa menys de dir, escolti, vostè té un problema del sistema nerviós. Una altra cosa és com ho comuniquem, això, i com ho vivim. Però sí que és un problema de detecció o de maneig d'una vegada detectada la persona, que no accepta moltes vegades que això no són nervis, perquè tenim aquella concepció que si són nervis és que m'ho provoco. I de vegades oblidem que el cervell, i permeti'm la broma, aquest quilo i mig de greix que tenim aquí dalt, amb moltes cèl·lules, amb moltes neurones, és un òrgan. És un òrgan com és el pàncreas, com és el cor. Evidentment que aquí sentim emocions, sensacions, vivim coses, però no hem d'oblidar que hi ha un substracte de cèl·lules, físic i químic, i que si això s'esgota, perquè tinc molts disgustos, perquè no puc afrontar, segurament no se'm lesiona, però funcionaré diferent. I si funciona més dèbil, segurament em lesionaré més, de manera més forta. I si em lesiono, jugaré el partit de la vida, coix. Permeti'm, he fet una reducció,
sí, sí,
però
sí.
Durant anys aquest cervell no l'hem tingut en compte, i no dic que la causa sigui el cervell, però també pot patir quan pateix el cor, quan ens posem molt nerviosos i tenim infarts, no? Doncs a vegades ens hem pensat que estem per sobre del bé i del mal, el cervell no li passa res, i aquella concepció de que la voluntat ho pot tot ens ha fet molt mal a nosaltres, i necessitar ajuda és el més normal del món, perquè tots podem necessitar en un moment determinat que algú ens doni la mà.
Doncs ara que diu això, precisament, una de les situacions més dures que s'han hagut de patir amb aquesta pandèmia és el del dol no resolt, podríem dir així, persones que han perdut familiars, de les quals no s'han pogut acomiadar, no han pogut dir un últim adéu, possiblement no han pogut fer ni una capella ardent ni un funeral com un voldria acomiadar-se d'una persona a la qual estima. Clar, això com es treballa a nivell psicològic o psiquiàtric? Què es pot fer en aquests casos quan tampoc hi ha marxa enrere, perquè saps que no ho podràs fer ja, segurament?
Bé, un dol que duri unes setmanes, uns mesos, és normal. Només faltaria, són persones. Un fumut és quan aquest dol en diem un dol complicat que... durant el temps, ja no, en lloc d'atenuar-se, continua. Una de les recomanacions que es fa, inclús sortien amb diferents facultats, amb diferents entitats, és dir, escolta, ajuntem-nos, ni que sigui telemàticament, els familiars. fem la nostra litúrgia de despedida. Tinguem una capsa on li enviem una carta amb la persona que ens ha traspassat. O sigui, de vegades fer una cerimònia ens ajuda a girar, no a girar full de manera total, però sí a dir, jo et recordaré amb una altra emoció. I de vegades això es fa, de vegades, moltes vegades això és necessari, fer-ho amb família, fer-ho amb amics i fer aquest acte no presencial, però fer-ho de manera telemàtica, que ho fem agrupats, ho fem en grup, i com a persones ens hem despedit d'aquella persona. És una manera de pal·liar. No cal fer fàrmac amb això.
És un consell molt bo, doctor Bonet, perquè segurament molta gent l'agrairà, precisament perquè són unes circumstàncies que no estem acostumats a no poder acomiadar-nos d'aquest ésser estimat, i les circumstàncies ho obliguen a fer-ho. Per tant, ens quedem amb aquest consell que vostè ens dona, que molt encertada.
Gràcies, perquè crec que la litúrgia és important moltes vegades en la nostra societat, i tenir uns protocols d'actuacions ajuda a sentir-nos més segurs.
Com vostè diu, som animals socials, i ho hem de reconèixer, i és així, i necessitem de la comunitat, de la tribu, per sentir-nos millor. Doctor Bonet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Ha estat un plaer parlar amb vostè. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i a la vostra disposició.
Que vagi bé, bon dia. Ara mateix farem una pausa, 3 minuts, i després tornem per parlar d'escoles. Com estan? Com ha començat aquest segon trimestre? Acabaran tancant, sí o no? I el tema del fred, com ho portem amb aquestes temperatures? Aquesta ventilació constant que no sempre fa fàcil poder donar les classes amb normalitat. De seguida en parlarem amb el senyor Josep González Cambrall. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
A 10 del matí abordem la recta final de Notícies en xarxa. La conversa tranquil·la, avui molt enfocada en aquest segon trimestre del curs escolar que començava dilluns amb debat controvertit entre veus que deien que sí, que s'havia de reprendre les classes, que els nens necessiten en escola, que les escoles són espais segurs, i d'altres experts que deien que potser no era una bona idea començar a barrejar-se després de la pausa del Nadal, quan precisament aquesta tercera onada de la Covid està pujant i va a l'alça. Són alguns dels temes que comentarem avui amb el nostre convidat, el senyor Josep González Cambray, que és director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Senyor González Cambray, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
De nou a Notícies en xarxa. L'actualitat mana, també, i és cert que el curs no, o el trimestre no va començar amb normalitat a molts municipis, sobretot de les comarques de Tarragona, de l'interior de Lleida, a causa del temporal Filomena i de les nevades que va haver. Actualitzem dades. Encara tenim escoles tancades a dia d'avui?
A dia d'avui, sí, tal com vostè diu, la situació meteorològica d'aquest inici de setmana doncs ha fet que moltes escoles no puguin començar, algunes escoles no puguin començar amb normalitat. A dia d'avui tenim tres escoles que no s'han pogut obrir, que és les tres al Priorat, i després tenim cinc rutes de transport escolars a diferents consells comarcals parcialment afectades.
Vale, l'objectiu, per tant, suposem que és tendir a la normalització, que aquestes escoles obrin el més aviat possible.
Sí, dilluns no en vam obrir 53, ahir no en vam obrir 18 i avui no n'hem pogut obrir 3.
Anem a menys, perfecte.
Anem a menys.
Us va normalitzant.
Exacte.
De fet, el fred és un dels temes, qualsevol que tingui un grup de WhatsApp de classe és un dels temes que més es comenta, perquè clar, hem de ventilar les aules, finestres
Exacte.
Obertes,
sí.
Portes obertes, fa molt de fred, estem en plena onada de fred. Sí. I vostès han hagut d'actualitzar les recomanacions de ventilació, de que potser no cal tenir les finestres obertes constantment. És així, això dilluns van haver d'enviar un comunicat a les
sí.
escoles.
Sí, nosaltres el que hem fet és, a mesura que va sortint coneixement científic, sobretot ens basem molt en la guia CSIC. La guia CSIC de ventilació, que va sortir a finals d'octubre, automàticament, al cap de 3-4 dies, nosaltres com a Departament d'Educació vam fer unes orientacions de ventilació per tal de si podien ser útils als centres. Els centres ja venien ventilant. Una de les proves de que ventilen bé i que ho han fet molt bé durant aquest curs és que no hi ha contagis dins dels grups classes. Hi ha molts pocs contagis dins dels grups estables d'un alumne que, o un professor que té positiu, no contagia la resta d'alumnes. I això, després de 600.000 PCRs a la comunitat educativa, de més de 600.000 PCRs, més d'un 74% dels grups, bueno, de fet, un 74% dels grups no han contagiat a ningú més. I els altres no vol dir que contagin dins del grup classe, sinó que poden entrar de l'entorn familiar o de fora de l'escola. Llavors, el que fem és, l'última setmana de desembre, cap al 20 de desembre, van sortir una nova actualització tècnica d'un annex de la guia CSIC adreçada a mesures concretes a les aules. Què ens diu aquesta guia? El que ens diu aquesta guia és la ventilació natural amb una aula creuada és suficient com per renovar la ventilació, com per renovar els 4 o 5 cops que diu la guia Harvard l'aire durant la qualitat de l'aire de presència de partícules de CO2 i d'aerosols durant una hora, i per tant aquesta ventilació natural és suficient en una aula, perquè no prenem de vista que totes les aules tenen finestres, perquè si no podrien ser aules, i totes les aules evidentment pots obrir la porta i pots obrir les finestres. Dit això, nosaltres arran d'aquests coneixements i d'aquestes concrecions de la guia tècnica, el que van fer va ser dilluns, perquè els centres a l'arribar el primer dia s'ho trobessin, va ser actualitzar aquestes orientacions. I ara tenim el repte, i aquesta setmana més que mai, tenim el repte de fer compatible poder renovar l'aire, poder ventilar amb el confort tèrmic i que estiguem a l'aula amb la mínima passant el menys fred possible, per entendre'ns, eh? És un curs diferent del que havíem tingut mai, per tant és ben cert que s'ha d'anar més abrigat a l'aula, però això és un tema de renovació de l'aire i per tant és imprescindible fer-ho.
Però també és cert que hi ha unes normes que marquen que per sota de determinada temperatura no és recomanable donar classe, crec que és a partir dels 17 graus cap avall, no sé si es plantegen de que això s'hagi de revisar de forma més sovint o fins i tot bé de tancar aules si és que realment no s'hi pot estar de forma més o menys confortable.
Nosaltres també com a Departament d'Educació amb el Departament de Salut hem fet moltes mesures a les aules i hem posat en pràctica aquests criteris de com hem d'obrir les finestres i com hem de ventilar, fer aquesta ventilació creuada, i si som capaços d'anar aplicant una sèrie d'orientacions, que són aquestes que vam enviar dilluns, estem del tot convençuts de que podem anar compatibilitzant. Farà més fred del que feia fins ara en una aula, però podem anar compatibilitzant. Li poso un exemple molt concret, que de vegades la majoria d'orientacions són de sentit comú, però és ben cert que entre tots ens hem d'ajudar i entre tots ens hem de marcar aquestes pautes, no? Ho diuen els experts, després el departament ho recomana als centres, hi ha molts centres que diuen, ah, jo ja ho feia d'aquesta manera, oh, potser és un àmbit on puc millorar. Hi ha un tema molt concret, que és que nosaltres quan acabem la jornada laboral, ventilem. Quan acabem les classes, un dia ventilem. Llavors, els centres educatius, l'endemà, posen la calefacció com a mínim una hora abans de que comencin les classes, amb les finestres tancades, perquè l'aire ja està renovat, s'escalfa la classe, i quan arriben els alumnes, se la troben amb les finestres tancades, i llavors és quan comencem a aplicar aquest protocol que ens diu que, si som capaços, que les finestres i portes el màxim de temps obertes possibles, però tots els estudis tècnics, tots, no són del Departament d'Educació, són de la guia CSIC, tots els estudis tècnics ens diuen, si som capaços de tenir les finestres obertes durant 15-20 minuts cada hora, uns 20 centímetres, l'aire es renova. I per tant, a partir d'aquí hem d'anar ajustant aquest protocol per tal de que la temperatura baixi el mínim possible. També hi ha mesures de l'associació Mesura, que és els experts de la guia CSIC hi col·laboren també, que ens diuen que la baixada de la temperatura és més lenta que la renovació de l'aire. I, per tant, amb això hem d'anar actuant.
I què passa amb els espais que potser no tenen aquesta possibilitat de renovar l'aire? Les aules principals, com vostè diu, sempre tenen finestres, però poden haver-hi espais secundaris com laboratoris o com aules secundàries que potser no tenen aquestes finestres que es puguin obrir o que siguin, pel que sigui, no tinguin aquesta disponibilitat de ventilació natural. Què s'hi fa amb aquests espais?
De fet, tots els espais que funcionen com a aula han de tenir per normativa educat, per normativa de construcció, per normativa d'edificació, per normativa de funcionament diari, han de tenir i tenen totes han de tenir aquestes finestres i totes han de tenir aquesta capacitat de ventilar, absolutament totes. Si no, no podrien ser una aula. De vegades jo m'hi he trobat, que hi ha algun centre que diu, ostres, per aprofitar espais per fer desdoblament,
això em refereixo.
Me'n vaig a tinc un sòtan que de moment no sé què i allà hi fos una aula. I diem, no, aquí no pots ficar una aula. Ni que sigui només per fer una classe. Allà no hi pot haver una aula i per tant no ens hem de trobar situacions d'aquestes.
El trimestre ha començat, íntim que bé, portem tres dies, dos dies,
portem
vaja,
dies,
el tercer
sí.
Tot just acaba de començar i ha començat amb una altra novetat que són les automostres,
sí?
Que ja el departament ja va anunciar abans de festes, que així seria, que tot el personal educatiu se sotmetria a aquestes automostres que ja s'han començat a prendre. Què tal? Com han funcionat aquests dos primers dies?
Doncs estem molt, molt, molt satisfets de com ha engegat el projecte. No és un projecte fàcil, és un projecte que amb el Departament de Salut tenia moltes ganes de posar en marxa el més aviat que fos possible, i nosaltres el que fem és, com a mesura addicional, passar un test PCR, automostra, frotis nasal, a tots els professionals de l'educació, a tots els que entren en un centre educatiu i a tots els que poden tenir contacte amb l'alumnat. Aquest test a tots els professionals es farà durant el mes de gener i té com a objectiu detectar asimptomàtics per tal de tallar possibles cadenes de transmissió dins de la comunitat educativa, dins de l'aula, dins de l'entorn escolar. Nosaltres, tal com vostè deia, vam començar dilluns, aquest projecte va començar dilluns, i ara el que ja l'hem començat a desplegar, dilluns vam agafar ja 4.000 mostres a professionals de l'educació, i per tant anirem avançant per tal de recollir aquestes mostres, ho farem a tot el territori, però no a tot el territori alhora, perquè nosaltres a l'hora de calendaritzar aquest projecte hem de tenir en compte bàsicament dos factors. Primer, el ritme dels laboratoris, de que pugui donar resposta amb aquestes proves PCR i que els resultats ens vinguin el més aviat possible. I el segon és que a mesura que ens vagin sortint professors asimptomàtics positius, siguem capaços de fer la cobertura amb una substitució. I per tant, anirem desplegant a tot el territori, però a les ciutats grans, sobretot, el que farem és una part dels centres una setmana, una altra part dels centres una altra setmana i una altra part dels centres la tercera setmana. Està previst que fins a finals de gener fem aquestes proves.
No sé si tenen els dits creuats sota la taula per l'espera de què pot passar amb aquest cribatge massiu que s'està fent al professorat, que
sempre...
va vindre 20 dies de vacances.
Sempre tenim els dits creuats, sempre tenim els dits creuats. Màxima prudència, molt preocupats per la situació actual de la pandèmia, però també molt convençuts de que els centres han d'estar oberts. Són servei públic essencial i, a més, el comportament del virus i gràcies a la implicació i a la tasca de tots els professionals de l'educació, des d'equips directius, mestres, professors, tots, hem aconseguit que les escoles siguin entorns segurs. I, per tant, màxima prudència, màxima preocupació, però hem de seguir avançant, hem de seguir millorant i hem de seguir mantenint les escoles obertes i mantenir les escoles segures.
Comentava que precisament s'està fent per fases per poder assumir el que pugui sortir d'aquestes automostres. Això vol dir que trobar professors substituts o fer substitucions està sent un problema aquest curs?
Trobar substituts està sent un repte al qual li estem donant resposta el millor que és possible dins del context de, un, els professors que tenim a les borses, hem fet una crida, dos, la gestió d'aquestes substitucions, que sempre tot és millorable i aquest curs, més que mai, havíem d'estar a l'alçada d'intentar cobrir aquestes substitucions el més aviat possible, i tres, veure també el ritme d'aquestes substitucions, perquè moltes no perdem de vista que són per confinaments Covid, i per tant, entre que sabem el resultat, que tornem, que proveïm, que li proposem a un professor que hi vagi a la borsa, nosaltres estem obligats a que a la borsa no estem obligats. El que ens diu és que hem de respectar el ritme de la llista de la borsa, i per tant li oferim a un professor que vagi a un centre, aquest professor té dret a dir sí o té dret a dir no, i pot haver algun test ajustos per desplaçament territorial o pel número de dies o pel que sigui. Llavors, hi ha alguns desajustos puntuals que intentem que siguin els mínims possibles, però és evident que hi són.
El fet que s'estiguin fent aquestes automostres ara després de les vacances de Nadal vol dir que s'hauran o que es plantegen repetir el procés després de Setmana Santa, que serà l'altre procés de vacances que tindrem?
De fet, les decisions les prenem en el moment en el que disposem de la suficient informació per prendre-les. I, per tant, ara hem pres la decisió de fer aquestes automostres. No oblidem que això és una mesura addicional. Les escoles continuarien sent segures encara que no féssim aquestes automostres a tot el professional. Però des del Departament de Salut, conjuntament amb el Departament d'Educació, el que tenim molt clar és que les escoles, com a servei públic essencial, hi hem de destinar les màximes mesures possibles per tal de fer-les i per tal de que continuïn sent segures. I en aquest sentit anirem prenent decisions a mesura que anem avançant.
D'altra banda, s'han plantejat en algun moment fer aquest tipus de cribatges massius, molt massius, als propis alumnes després de les vacances? No s'han plantejat en cap moment?
No.
Per què?
Els números són molt diferents, estem parlant de 170.000, una estimació de 170.000 tests als professionals, alumnes podríem estar parlant d'un milió i mig, però amb els alumnes ens trobem, a més, que el comportament del virus, els alumnes es contagien poc, es contagien molt menys que les altres franges d'edat en un moment de pandèmia alta. Un cop es contagien, transmeten poc el virus. Un cop es contagien i transmetes poc el virus, els símptomes que tenen són molt lleus. Estaríem parlant d'una altra manera si els símptomes dels nostres infants ens portessin a situacions... No hi ha nens, infants, adolescents a les UCIs, afortunadament. Si el comportament del virus fos diferent en els nostres infants i adolescents, segurament les decisions serien unes altres. Segur que les decisions serien unes altres. Per tant, els infants es contagien poc, transmeten poc un cop es contagien, són bastant asimptomàtics o tenen molts pocs símptomes, i per tant doncs, hem d'anar decidint quines són, els recursos públics sempre són limitats, i per tant hem d'anar decidint quines són les millors actuacions i les que són més eficients i més eficaces.
Vostè sap perfectament que sempre hi ha aquesta ombra allargada que és la del tancament de les escoles,
sí,
que tothom la tenim al cap, famílies, professorat, les persones que esteu al capdavant del departament, i acabaran tancant les escoles. Estem en tercera onada que va pujant. No sé fins a quin punt, si hi ha algun llindar que faci pensar que això és possible. Algun llindar de xifres, de dades epidemiològiques.
No, no sabem què passarà. De fet, la pandèmia ens posa en un mirall i ens diu que és el millor i el pitjor d'un sistema, eh? I ens hi va trobant i hem de ser capaços d'adaptar-nos a la situació. Un dels valors afegits pels quals el sistema educatiu català ha estat a l'alçada és aquesta capacitat d'adaptació a la situació en cada moment. I per tant, en aquest sentit, nosaltres el que teníem molt clar és que havíem de tornar a obrir les escoles l'11 de gener. Vostè ho deia a l'inici, hi ha moltes veus, benvingudes siguin les veus, benvingut sigui el debat. Escoltem, valorem totes les opinions. Ara bé, hem de ser capaços d'aprendre també del que ens ha passat. Hem de ser capaços d'aprendre i de fer les coses millor avui del que les fèiem ahir. Em deia a l'inici, hi ha molts experts o hi ha experts que deien que les escoles ara potser no haurien d'obrir. Nosaltres respectem totes les opinions, però si nosaltres haguéssim fet cas amb aquests experts i n'hi havien molts més al setembre que ara, no haguéssim obert les escoles al setembre. i per tant ens mantenim ferms en que el risc zero no existeix, però hem de ser, els beneficis d'obrir una escola són molt més elevats que els riscos, que hi són, evidentment que sí, del fet de tenir-les obertes en aquesta situació de pandèmia. I per tant, doncs, no ens plantegem un tancament de les escoles a dia d'avui. A mesura que vagi avançant l'evolució de la pandèmia, en funció de quina situació ens trobem, és evident que no podem descartar res. Però a dia d'avui no ens plantegem un tancament de les escoles, i les escoles serà l'últim que tancarem. Com a servei públic essencial, les escoles serà l'últim que tancarem.
Quin seria el pitjor dels escenaris per prendre aquesta decisió?
Bueno, jo crec que tots ens podem imaginar un escenari de, com al març, de confinament total, i llavors hauríem de veure quin paper hi juguen les escoles en un escenari de confinament total. I llavors, conjuntament amb el Departament de Salut i amb el govern, es prendrien les decisions oportunes. Nosaltres, hi ha un tema com a servei públic essencial, i això també en alguns països ho hem vist, eh? Entenem que fins i tot en un escenari de confinament total, les escoles haurien de poder seguir obertes pels treballadors dels serveis essencials i per l'alumnat vulnerable. A partir d'aquí, doncs, el que li deia, eh? Un cop ens hi trobem, si ens hi trobem, esperem que no, però si arriba aquesta situació, haurem de veure com podem mantenir el principi d'escoles obertes, perquè la presencialitat és una eina imprescindible per tenir equitat educativa i qualitat educativa, i fer-ho compatible amb les mesures sanitàries.
Un dels reptes d'aquest curs, i que va quedar evidenciat amb el final del curs passat, era els problemes de moltes famílies per poder fer seguiment de les classes quan s'està confinat, bé pel confinament total que ve a haver-hi a la primavera, o bé pels confinaments parcials que hi ha de grups que s'han de tancar perquè apareix un grup positiu. Vostès es van comprometre a donar cobertura, sobretot a les famílies més vulnerables, a dotar d'equipaments, d'ordinadors, de tauletes, per trencar o fer més petita aquesta bretxa digital. L'última vegada que vostè va venir, senyor Cambray, em va dir que encara no havien pogut assolir els objectius. Això estem parlant, crec, del mes de novembre. A dia d'avui com estem? S'ha pogut assolir l'objectiu de poder donar cobertura, de poder repartir aquests ordinadors o aquestes tablets a les famílies que més ho necessiten, si s'han de tornar a confinar?
De fet, estem desplegant el projecte.
Per tant, encara no s'ha acabat, no s'ha assolit l'objectiu.
No s'ha acabat, però ja érem conscients que un gran canvi no es pot fer d'un dia per l'altre. Nosaltres, quan ens vam haver de donar resposta a un curs diferent com l'actual, amb moltes dificultats, vam prioritzar tres àmbits complementaris d'inversió pressupostària. El primer va ser dotar de més professionals a les escoles i als nostres centres educatius. El segon va ser accelerar un pla d'educació digital, un pla d'educació digital que ha vingut per canviar l'estructura educativa, i aquest pla d'educació digital, un desplegament que estava previst per 4 o 5 anys, el farem en un any i mig, dos anys. Aquest pla d'educació digital consisteix bàsicament en dotar-nos d'equipaments, dotar-nos d'eines. Nosaltres som el país que més eines pràcticament ha comprat d'arreu, i nosaltres hem comprat, hem adquirit de seguida que vam poder, i hem fet tots els tràmits contractuals i administratius imprescindibles a fer, 300.000 ordenadors per alumnat a partir de quart d'ESO, 85.000 ordenadors per tots els professionals, i, bueno, pels alumnats, ordenadors o tablets o equipaments, eh? Mm. Quan dic ordenadors vull dir equipament
eines
tecnològic,
de treball,
eines
sí.
de treball, i després també, molt important, connexió per part de l'alumnat vulnerable, 80.000 connexions, i també que tots els centres estiguin preparats per fer aquesta educació telemàtica. Per tant, primer, les eines. Nosaltres el que hem fet és adquirir totes aquestes eines el més aviat possible, i vam fer tot el procés contractual, seguint tots els terminis establerts, i a partir d'aquí, a mesura que ens van proveint de tots aquests equipaments, els anem configurant i els anem enviant als centres. Per tant, aquest és un projecte que, tal com li deia l'última vegada que vaig venir, està en marxa, i a mesura que ens arriben els equipaments els anem enviant als centres. Després hi ha una segona part, que és les eines són necessàries però no suficients. Hem de ser capaços, i ho estem fent, i aquí tenim un increment molt important de la formació amb les eines telemàtiques, perquè és què fem també davant d'una pantalla, com ensenyem davant d'una pantalla. I aquest és un altre repte. A dia d'avui el que estem avançant és en proveir de tots aquests ordenadors a mesura, aquests equipaments, eines a mesura que ens van arribant, i després complementar-ho amb tota aquesta formació a nivell de centre i a nivell de professionals per veure quin ensenyament i quin aprenentatge podem fer a través dels ordinadors o a través de les eines informàtiques que complementin l'aprenentatge presencial. No el substitueixen mai, en tot cas sempre el complementen. I després hi ha un tercer pla també molt, molt, molt rellevant pel departament, que també està del tot en marxa i del tot desplegat, que és En un sistema educatiu com el català hem de ser molt conscients que ens creiem l'equitat i ens creiem que tots els alumnes han de poder aprendre amb les mateixes condicions. I per tant hem desplegat un pla d'oportunitats dins del sistema educatiu que afecta 513 centres amb més alumnat vulnerable, i aquest és un altre projecte que també estem posant en marxa.
Parlem del professorat, perquè dissabte passat hi havia oposicions al cos docent. No, potser no era el millor dia per fer exàmens d'aquest tipus, perquè hi havia un temporal i va fer que gent que havia de participar d'aquestes proves no pogués arribar a puesto precisament pel mal temps. Es podran recuperar aquestes proves? Les persones que n'hi van poder acudir o no van poder arribar tindran una segona oportunitat?
Dissabte es va fer la segona fase d'un procés selectiu de cara a que el professorat pugui accedir a una plaça fixa. Hi havia molta part de l'interinatge que ens deien que aquestes oposicions i aquest procés s'havia de tancar. Això, poder tancar aquest procés ens portarà que de cara a l'inici del curs vinent ja tinguem aquests professionals preparats. I per tant el que vam fer va ser dotar-nos de totes les mesures de seguretat possibles, de totes, acordar-ho amb el Departament de Salut, acordar-ho amb Protecció Civil, i que els 6.000 aspirants es distribuïssin amb 152 tribunals. Per tant, la mitjana venia a ser d'uns 40 candidats per cada tribunal. Al final van accedir amb aquestes proves un 97,4% dels aspirants, o sigui, dels candidats que havien d'anar-hi, un 97,4% hi van anar. Ara estem analitzant cas per cas quines són les causes dels candidats que no hi van poder accedir. En alguns d'aquests casos que no hi podien accedir a primera hora, vam donar instruccions claríssimes als tribunals, com que les proves duraven tot el dia, de tenir aquesta flexibilitat, i van poder algunes persones que, a més, manifestament, a través de les xarxes van dir no hi puc anar, no hi puc arribar, doncs aquestes persones al final hi van acabar arribant i es van poder fer la prova aquell dia.
Es va donar certa flexibilitat.
Es va donar flexibilitat dins dels tribunals. És una prova que s'ha de fer presencial, perquè és l'alumne que ha de demostrar que només ell fa aquella prova, i a més ha de demostrar aquesta capacitat. Ara estem en un nou sistema d'oposicions on hem d'adaptar-nos més a l'aprenentatge competencial, on hem d'adaptar-nos més a la nova forma d'aprenentatge, no? I això s'ha de demostrar de forma directa, en presencialitat, davant d'un tribunal. I tot l'alumnat, tots els candidats, de fet també eren alumnes, eh?
Perquè
eren alumnes d'unes oposicions, tots sempre estem aprenent i sempre som alumnes. Tots els candidats que no van poder accedir, aquest 2,6%, el que estem fent és cas a cas, doncs, a analitzar la situació i se'ls donarà la possibilitat de seguir en el procés selectiu si la causa és suficientment justificada.
I què passa amb els professors, professores, mestres, que són grups de risc i que potser no es poden incorporar al seu lloc de feina de manera habitual per no poder, doncs, barrejar-se amb alumnes i perquè poden patir per la seva salut?
Doncs que no s'incorporen i tenen una baixa mèdica. Nosaltres a l'inici de curs teníem un 12.000 professors que podien ser susceptibles de formar part d'un grup de risc. El que vam dir que faríem i el que hem fet és fer una avaluació mèdica de un per un tots aquests professionals que poden ser vulnerables. Molts han tornat a l'escola, molts han tornat a l'escola amb alguna adaptació de lloc de treball, ja sigui amb un altre tipus de mascareta, ja sigui amb una altra funció dins de la mateixa escola, i d'altres, l'avaluació mèdica ens ha dit que no poden anar a l'escola perquè realment aquesta vulnerabilitat no la podem posar en risc i per tant tenen una baixa mèdica i posem un substitut.
Es van revisant aquests casos per això? De forma periòdica?
Estan tots avaluats i en tot cas, evidentment, en funció de com canviï la situació mèdica de cadascun dels professionals, nosaltres hem d'anar revisant i actualitzant si realment pot anar a l'escola o si ha d'estar fora de l'escola perquè no pot tenir la relació amb l'alumnat.
Encara amb el tema de professorat, els sindicats del sector van estar molt queixosos abans de les festes per l'acomiadament de personal substitut per les festes de Nadal. El seu criteri, ho deien, que era per estalviar-se diners durant les festes i recontractar-los després. Com ha quedat tot plegat? És així?
Les crítiques que siguin sempre benvingudes, però en tot cas també estaria molt bé que de vegades vinguessin acompanyades de, no només de la queixa, sinó també de la proposta. Aquesta és una situació molt clara. Nosaltres no podem pagar dos nòmines per un mateix lloc de treball. Si la persona, si aquest professor vulnerable agafa l'alta, perquè els serveis mèdics així ho indiquen, la persona o el professional que està fent la substitució deixa de fer aquella substitució, però això sempre ha funcionat d'aquesta manera i no hi ha una altra manera de fer-ho. Si hi ha un professional que es dona d'alta, el professional que està fent la substitució no pot seguir ocupant aquell lloc de treball.
Queda clar. I un últim apunt, senyor González Cambra, que ens queda molt poquet temps. Hi ha una altra qüestió que preocupa bastant, sobretot a les famílies i als responsables de les activitats extraescolars, que estan suspeses des de ja fa força temps. Hi havia l'esperança, potser, de recuperar-les després de les vacances. Al final serà que no. Hi ha centres que diuen que és necessari pels alumnes, amb totes les mesures de seguretat que calgui. Les famílies també, moltes d'elles ho consideren. Hi ha alguna possibilitat que es replantegi de que recuperin les activitats extraescolars?
Activitats extraescolars, activitat educativa. I, per tant, és evident que des del Departament d'Educació, com més aviat puguin estar obertes, millor. A partir d'aquí, aquest és un criteri de salut, que dins de les mesures de restricció es decideix si el fet de no fer una activitat extraescolar és una mesura imprescindible de cara a intentar tallar possibles cadenes de transmissió. Aquí ens trobem una situació, i és que dins dels grups estables, abans hi feia referència, l'alumnat no es contagia, però en una activitat extraescolar, encara que prenguem totes les mesures de seguretat, el risc puja una mica més pel fet de que es barregen diferents alumnats de diferents grups estables, de diferents aules. I, per tant, aquesta és una decisió del Departament de Salut, juntament amb el govern, per veure si el més aviat possible es puguin obrir aquestes activitats extraescolars, perquè el risc que suposin doncs és acceptable. Nosaltres ens agradaria que poguessin estar obertes el més aviat possible, però ja li dic, són decisions del tot sanitàries.
Josep González Cambray, moltíssimes gràcies per haver vingut un cop més a Notícies en Xarxa per actualitzar tot allò que passa al món educatiu, ara mateix focalitzat amb l'afectació d'aquesta pandèmia a les aules. Que vagi molt bé, gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dimecres.